A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i a aquesta hora us parlem de llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. Ho fem un cop a la setmana en aquest programa que durant 5 o 6 setmanes posa el punt de mira en una segella editorial en concret i repassa doncs, llibres publicats en les seves col·leccions d'infantil o de juvenil. I la setmana passada ja acomiadàvem una primera temporada d'una editorial nova i anem a una altra editorial nova en el sentit de que pel nostre programa encara no havia passat, no n'havíem parlat. Calandraca és l'editorial de la que a partir d'avui i en les properes setmanes us anirem fent referència d'alguns dels seus llibres i comencem amb un àlbum il·lustrat, un àlbum doncs, amb una il·lustració de la que en parlarem amb més detall amb la seva autora, que és la Rebeca Luciani. Rebeca, benvinguda.
Hola, benvinguda. Bon dia a tu i bon dia a tothom. I moltes gràcies per el convit.
A tu, gràcies a tu per participar en aquest programa. Avui parlem d'un llibre que es diu A pas de tortuga. L'autora dels textos és la Bonifacio Fogo i, com dèiem, les il·lustracions són per part teva. Us coneixeu amb la Bonifacio?
Mira, és el Bonifacio.
Ah, perdó, perdó. Pensava que era una dona.
No, jo també, quan van dir-me, pensé que era una dona, però després m'he trobat amb la sorpresa de que és un senyor molt gros, con una cara de bo, que no s'aguanta de lo bonic que és, i és molt, molt africà, el ve d'Àfrica, i aquest conte va explicar que és el primer conte que li va explicar, que li va contar la seva mare. Uh-huh. I ell volia agafar aquest text, a veure aquest conte que li han explicat i fer d'això aquest text. I Boniface vive en Àfrica i ha vingut fa poquet a presentar aquest llibre junt la gent de Calandraca a Galícia i van fer unes jornades de lectura amb mestres, amb bibliotecaris... era donar la benvinguda al llibre i explicar coses. Però és increïble el Boniface. Jo no he tingut la sort de conèixer personalment, però m'ha dit la Manuela, l'editora de Calandraca, que quan estigui per aquí no podem perdre perquè és un contacontes increïble.
Ah, doncs, escolta, mira, digue-li a la Manuela que quan estigui per aquí ens avisi a nosaltres també que intentarem parlar amb ell, perquè
pel que
ens expliques és molt interessant. Com molt interessant és aquesta història, com tu ens comentaves, que és, de fet, una història tradicional del... No sé de quin país és, el Boniface.
De l'Àfrica.
Però recordes el país concretament?
No ho sé. La veritat és que no. M'he quedat així en Àfrica molt ampla.
Doncs és això, un conte tradicional africà que el Boniface va escoltar de la seva mare o de la seva àvia i que ha volgut traslladar en format de text. Un text que ve acompanyat de les il·lustracions, i ara és on anem a parlar amb la Rebeca, perquè aquí sí que són il·lustracions pròpies teves. No, el text és, per tant, una traducció, pel que ens explicaves, però sí. La il·lustració sí que és d'aquí, de casa nostra, en aquest cas.
Totalment. He tingut dos sorts molt grans. La primera és tornar a col·laborar a Calandraca, que és un segell editorial, que és té tot el meu respecte, perquè són gent amb molt bon criteri, tracten molt bé els autors, fan una escolla de text i d'il·lustradors sempre molt, molt cuidada, fan una labor d'incentivació a la lectura superpotent. Així que són d'aquests editors que cuiden els llibres i ho que fem part dels llibres, no? Així que tornar a col·laborar amb ells ha sigut fantàstic. A més d'això, és gent que sempre et dona aquesta llibertat creadora de tu fas i després qualsevol cosa ja parlarem, si alguna cosa no veiem clar. I m'hem passat el text, així en un Word, vaig llegir-ho, vaig fer-ho meu i he estat 4 mesos i mig amb convivència profunda amb aquest text i ha sortit aquestes imatges. Jo sempre el que faig és llegeix el text, després faig un primer storyboard, diguéssim, com més bossos, envio això a l'editor per saber si hi ha alguna cosa que no troba que sigui correcta, que esté bé, o si té alguna, alguna sugerència per millorar. I quan ells em donen l'ok, jo el que faig és posar amb els pincells amb molt temps i molta cura i pinto cadascuna d'aquestes il·lustracions.
Amb pinzell.
Amb pinzell, amb acrílic. Jo sóc de la vella escola. Jo sé que ara és tot en pantalla i em sembla superbé, però la veritat és que no em trobo còmoda amb aquests formats. I les meves eines són això, làpis, paper, pinzells molt petitons, acrílics, i després és veritat que el que faig és escanejo totes les imatges i retoco algunes coses i les poso en pàgina amb el Photoshop. Però és com una herramienta, una eina que és cap al final, no? No és el centre de res.
Clar, i el que ens expliques, el que fas és assegurar-te que al final li arribarà a l'editorial allò que tu vols. Perquè el que s'hi passa a vegades és que quan fas un original el portes a l'editorial, l'editorial el trasllada al procés digital, perd algun to, algun matís, que després l'autor de les il·lustracions se'n pot endur una sorpresa, no?
Sí, és veritat. I generalment no és per a bé. Doncs així, guanya en salut, guanya l'editor que no perdrà temps amb tu, i el que ve de l'storyboard, si li agrada, cap endavant. Ja, més o menys, ells saben com pinto. Jo crec que pateixen més a veure què dibuix aquesta, però no com pintaré això, crec que d'això no pateixen molt. I després el que faig és ja passo els arxius en JPG perquè directament la dissenyadora posi el text i això va a la impremta, i ells cuiden molt els seus llibres i gràcies a això porten els llibres a una impremta increïble, i per això el color i tot el que veiem aquí al llibre és tan fidedigne.
Uh-huh. Un llibre de les il·lustracions encara no hem parlat gaire. Tu dius, l'editorial pateix, aviam què pinta aquesta, però el que pintes és extraordinari, almenys en aquesta història. Jo pensava, quan ens has dit que et vas fer una immersió de 4 mesos amb la història, em pensava que te n'havies anat a l'Àfrica, perquè la veritat és que si alguna vegada algú ha estat a l'Àfrica, ha tingut aquesta sort, descobrirà que és un país ple de colors molt vius, i totes aquestes il·lustracions que tu presentes són realment molt africanes.
Ai, que bé, que bé. Mira, jo, sincerament, el que he fet és el que qualsevol il·lustrador suposo que fa, que el primer pas per no meter la pata, diguéssim, és documentar-te, no? Dir, a veure, de què estem parlant amb el que del text, on es troba, de què parla, no? I perquè jo penso que sé dibuixar, no sé, un elefant, i em poso i em surt un gatet. I això, no? Documentar-te de què animals, fotos d'aquest paisatge. Com no he tingut la sort d'anar cap a l'Àfrica, he viatjat per la red, per la xarxa, i m'he vist moltes imatges de l'Àfrica. I amb això, i després també escoltant música africana, que és una cosa que sempre aprofito, no? Quan estic il·lustrant un llibre, per mi tot aquest moment és com sagrat. I des del vi que es cull de veure mentre que pinto, la música que m'acompanya, l'olor d'un incienso que poso, tot això fa el llibre també. I així que m'he deixat acompanyar per imatges que he agafat d'internet i després també per la música. I no ho sé, penso que huele a Àfrica.
Sí, sí. Bé, l'olor, jo el tinc molt nou i fa olor d'impremta, acabat de sortir d'impremta, però el que sí que transpira efectivament amb les il·lustracions i amb els colors i amb les imatges, transpira Àfrica completament.
Que bo, agraeixo que digues això, perquè clar, això és la meva percepció, però tu el que vale és que arriba després, no? El que agafa el llibre i ho té entre les seves mans.
Uh-huh. Algú que ens escolta dirà, i per què no ens explica una mica de què va la història? A pas de tortugues, títol el llibre. I, de fet, la història va de que en els orígens, diuen, de la societat, els homes i els animals ho compartien tot, estaven junts, però va arribar un moment en què els homes es van pensar que eren més llestos que la resta i van marcar aquesta diferència, no? Van separar els animals dels éssers humans. I a partir d'aquí comença el problema d'aquesta història, que l'ha de resoldre finalment una tortuga, que per això el títol es diu A pas de tortuga.
És boníssim, la història és boníssima. I a més, voldria explicar-te que aquest títol, la realitat de lo que va passar amb aquest llibre, fa honor a aquest títol també, perquè Calandraca porta 10 anys amb aquest text, donant-li toms, de correccions de text, després van oferir un il·lustrador, després una altra il·lustradora... Bueno, han passat moltes coses i mai arribava que tinguem un llibre. I al final, bueno, jo crec que han dit, a veure, intentem amb la Rebeca. I jo també a vegades he pensat, ui, que no ho sé, se m'ha quedat una mica gran de vegades. És un text preciós, és molt llarg, molts personatges entren a escena, sempre són generalment d'animals. I també aquesta cosa que té de repetició, quan explica, hi va uno a trobar-se amb la serp, que té el secret de com poden viure aquests animals ja que no estan a la vora, no? dels humans. I cadascú va... I en aquesta repetició que Bonifacio utilitza en la seva forma de narrar, moltes vegades, quan dibuixes, és una dificultat que no sigui que el llibre, a nivell d'imatges, quedi com pesat. I he quedat molt cansada. A vegades he pensat, no sé si estic preparada per fer això. I a més entenc perfectament que altres hagin dit, passo. Perquè és un llibre que per il·lustrar-ho no és tan fàcil. I, bueno, per sort m'he sortit. Però és un llibre que ha tingut també temps de tortuga a l'hora de poder tenir aquí el llibre en físic, no? Que ha portat molts anys de desenvolupament, de anades i venides, i finalment, bueno, al fin aquí ho tenim.
Sí, jo crec que al final ha valgut la pena l'espera, eh? Ha valgut la pena l'espera.
Sí, sí. I és fantàstic el que explica el Bonifaci, perquè si tu ho veus, jo crec que és el que cada dia tenim a la vista, no? Aquesta impossibilitat parece que tenim d'entendre que som part d'un univers i no els amos d'aquest univers, no? I aquesta falta d'intel·ligència per relacionar-nos amb l'ambient que ens envolta i els altres éssers que també queda molt de manifest, no? O sigui, jo crec que és un tema molt actual, també.
I tant que sí. I un llibre, doncs, per tot el que s'ha dit, ens has explicat, a Rebeca, i el que hem comentat, doncs 100% recomanable per als nostres oients o per als nets, nebots, fills dels nostres oients, perquè recordem que aquest és un programa que fem amb aquest horari que no és del tot infantil i que sobretot el que tracta és de donar pistes, donar idees als adults perquè puguin recomanar lectures o regalar lectures als menuts, als més menuts, no?
Que bo. Mira, i genial que digues això, perquè... Per exemple, jo tinc una nina que té 3 anys i mig. I, per exemple, aquesta lectura és un llibre que té encara molt, molt de text. Uh-huh. I no seria una lectura recomanable per nens de 3 anys. Jo diguéssim que, no sé, hi ha 7 anys per endavant. Però no és així, perquè considero que la lectura a vegades és perquè ells llegeixen sols amb les mestres, i altres vegades acompanyats a casa. I nosaltres, amb el seu pare, el que fem és agafem aquest llibre, com tants altres, boníssim que per sort hi ha, i compartim la lectura. I a vegades, evidentment, modifiques algunes paraules perquè sigui més comprensible. Però si tu tens una àvia, un avi, una mare, un pare que estiguin allà present, jo crec que no hi ha llibres que no siguin per tal o tal franja. Si de cas hi ha llibres que són per llegir acompanyats i altres que són ja que poden ells mateixos per imatges o perquè ja sàpiguen llegir i fer-ho sol. Mm-hmm. Però les lectures sempre són millors si són acompanyades, perquè a més tenim la possibilitat de posar-li la nostra interpretació, no?, i compartir-la jo, no? Mm-hmm. Jo crec que és més ric.
I tant que sí. I després hi ha la doble lectura. Pots fer la lectura del text o la lectura de les il·lustracions. I aquí sí que pots deixar els més menuts que encara que no llegeixin el text puguin anar passant pàgines i gaudint d'aquestes il·lustracions, per exemple, d'aquest llibre, que a més està en un format apaïsat, de tapa dura, un format àlbum, que realment fa goig, eh? És un llibre que fa goig.
Ai, gràcies. Sí, i el que has dit és tal qual, perquè jo explicava a la Nina la història que llegia del Bonifacio i ella també m'explicava a mi la història que veia a partir de les il·lustracions. I, per exemple, quan arriba la serp, ella va dir-me, mama, a tu et dona por la serp? Papa, a tu et dona... I comença a incorporar el tema de la por en un llibre que no parla d'això. I és genial perquè sempre he pensat que, per una banda, tenim en un llibre l'autor del text, no? I, per l'altra banda, l'autor de les il·lustracions. A vegades, els il·lustradors som més o menys literals, però jo crec que la millor cosa que un il·lustrador pot oferir és aquesta segona veu. I quan el lector fa la seva lectura i la seva interpretació, ja sigui per el que deixa sentir per ell o per ella el text, o ja sigui per les imatges, està donant-li una tercera veu al text. I això és fantàstic, perquè és com l'univers del llibre es fa gegant, no té un límit. I dona peu a parlar d'altres coses en on de vegades el text és solament un punt de partida. Així que tens tota la raó de lo que has dit.
I tu també, Rebeca, tu també. Avui ja es veu que estem d'acord amb gairebé tot, eh? O per no dir que tot.
En fi, jo crec que compartim sensibilitats.
I tant que sí. I tant que sí. Calandraca és l'editorial que avui hem encetat en aquest espai de Llegir per Sentir a la sintonia de Ràdio La Franca. Ho hem fet amb un llibre d'il·lustracions magnífiques de la Rebeca Luciani amb aquest text del Bonifacio Ofogo, A pas de tortuga, que és una història, una narració oral tradicional que el Bonifacio ha volgut que no es perdés i que, per tant, quedés registrada en aquest, en aquest document, en aquest llibre. Rebeca, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vostès per l'interès i bones lectures.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, adéu.